Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, un dissabte més, en companyia en aquesta ocasió de la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
Del Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I ens acompanya també avui com a convidat el senyor Jordi Alberic. Senyor Alberic, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Faig una mica de resum pel qui no conegui el senyor Alberic. És llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, fundador l'any 1988 de M&A Fusions i Adquisicions, de la mà de l'històric Carlos Güell de Sentmenat, veritat?
Sí, senyor.
Quin senyor de Barcelona,
sí, senyor.
El senyor Güell de Sentmenat.
Se'l troba a faltar.
Se'l troba a faltar, exactament. I més en aquests moments que passa la vida política i econòmica catalana. També el senyor Alberic ha estat director durant molts anys del Círculo d'Economia des del 98 i fins l'any passat, si no m'equivoco. I ara, doncs, el senyor Alberic coordina l'Institut d'Estudis Estratègics, que és, podríem dir, el laboratori d'idees de foment del treball. Correcte fins aquí?
Perfecte.
Molt bé. Abans d'entrar en matèria i de preguntar-li coses molt interessants del món de l'economia, de l'empresa, que és el que domina el senyor Alberic molt i molt, durant el dinar que hem mantingut fa uns instants, ens ha parlat d'una cosa que m'agradaria que la gent del Converses ho escoltés i ho sapigués. Com el senyor Alberic va arribar fins al Círculo d'Economia a ser el director general? I aviam, és una cosa que avui en dia no passa ja, no?
Bé, sí.
Jo no sé si és una anècdota, és una curiositat, és una,
una
altra forma d'arribar a un càrrec directiu.
Jo crec que és una estampa, és una estampa molt recurrent del món d'ahir, no? Que tampoc està, no és tan d'ahir, no fa tant de temps. Jo vaig conèixer el Cercle, per primera vegada vaig ser secretari de la Junta 4 anys, del 84 al 88, i la manera d'arribar al Cercle va ser llegint un dia La Vanguardia, veient un anunci d'una entitat que buscava una persona per ocupar el càrrec de secretari general. No fa tant, un llegia La Vanguardia, els anuncis, en paper, lògicament en paper, i responia per correu postal, enviava la seva mena de currículum, molt menys sofisticats que els d'ara, no? Yeah. Ara els joves, quan acaben la carrera, els ensenyen a fer bons currículums, no? Com presentar-se aleshores, no? Enviaves una carteta i em van trucar al cap d'uns dies d'una empresa de selecció, IOR, molt coneguda aleshores a Barcelona, i va començar un procés llarguíssim i que va acabar, pues, anomenant-me secretari del Cercle. Jo crec que era, bueno, un exercici de meritocràcia, millor o pitjor, però no deixava de ser això, perquè no, realment no coneixia ningú del Cercle, jo no coneixia ni a un sol soci.
Molt bé, i amb una carta de presentació, que és el que es reclama moltes vegades ara, o això ja no es porta, les cartes de presentació, quan vas a buscar un lloc de feina, senyor Alberic? Com ho veu?
Bueno, ha canviat serveixen, molt, no?
Ara
realment costa molt de creure que abans funcionés així, no? Com trobés els anuncis per La Vanguardia, sí, que contestés, que tingués que redactar una carta, que presentar-se, i que, per tant, d'aquesta manera... Jo crec que són mons diferents, mons diferents. El d'avui és més ràpid, el temps s'ha accelerat i l'espai s'ha fet més petit. El que no tinc clar és que avui sigui més meritocràtic que aleshores.
I ara al capdavant de l'Institut d'Estudis Estratègics de Foment del Treball, que és un think tank on vostès suposo que treballen idees i donen pautes per l'empresariat per on han de seguir i per on han d'actuar, no?
Sí, bé, a l'Institut d'Estudis Estratègics, que està presidit per Josep Sánchez Llibre en quant a president de Foment, és una entitat en vida pròpia i s'ha d'agrair molt la llibertat de pensament i d'actuació que tenim des de l'Institut, però que es situa lògicament a l'òrbita de foment d'una patronal, no? El sentit d'aquest institut, d'aquest instrument, és intentar pensar a llarg termini, més enllà de la funció tradicional d'una patronal, que era la defensa d'interessos concrets a curt termini, i pensar algunes dinàmiques que s'estan produint a llarg termini i com les podem conduir. Què és el que estem fent nosaltres? Bueno, bé, nosaltres el que ens estem plantejant és quins són, d'alguna manera, els grans reptes del, no de foment ni d'una patronal espanyola, sinó del capitalisme avui. Quins són els reptes davant els quals es troba el capitalisme avui, no? Com a defensors d'aquest model de capitalisme. Quin model de capitalisme? Pues el capitalisme que és totalment compatible, no només és compatible, sinó que es reforça amb l'equitat i la democràcia. El capitalisme que han vingut conduint i que creiem que està en bona part amenaçat. Llavors, a partir d'aquí, pensem nosaltres què està succeint, quins són aquests grans reptes i com hi hauríem de fer front. En quines línies estem treballant? Estem treballant en una doble línia que és, d'una banda, una més intentant humilment influir a nivell europeu, perquè creiem que hi ha reptes que van molt més enllà, ja no d'una ciutat o d'una comunitat, sinó molt més enllà d'un estat. El gran repte que tenim avui en el món, pensem nosaltres, és com governem la globalització i com conduïm la revolució tecnològica. Si això ho fem encertadament, si d'alguna manera, diguem-ne, la política, els interessos generals condueixen a aquests dos fenòmens, el món serà millor. Si no, succeirà el que està succeint ara.
Els populismes.
És populisme, fractura social i enfonsament de la política tradicional. Per tant, per una banda, hem d'intentar fer el possible per influir, en aquest cas, a Brussel·les, perquè com no sigui a nivell supranacional no pot fer res davant de fenòmens globals. I l'altra línia d'activitat que tenim és complementària amb aquesta, és dir, fins que no arribi aquell moment, que ojalà arribi aviat, però més aviat em deixa de pensar que n'hi ha per dècades, més enllà que anys, en què la política, els interessos generals governin la globalització i la revolució tecnològica, què fem aquí sí, des dels estats, des de les comunitats i des dels municipis, perquè no es quedin a la cuneta, al marge del progrés, milions i milions de persones?
Aquest és el gran repte, no, Salvador?
Sí. Jo crec que és molt important un element que jo volia posar-li de manifest al Jordi Albedic, que a vegades no se té present, però que és molt important, que és el tema dels valors, el tema de l'humanisme, i que ell incorpora en molts dels articles que escriu a molts dels mitjans. Òbviament no entraré en el tema de l'institut, perquè sóc part i per tant semblaria que aquí és fem la lloa a l'un o l'altre.
Però pots fer-ho, si vols.
Sí, no, però crec que no és l'adequat.
No és
ja ho faran o no els meus companys de taula, però per què hem de parlar de valors quan se semblava que la societat europea està plena de valors i hem de recuperar la idea de la necessitat d'articular discursos que incorporin el valor? Hem perdut els valors a la societat europea. Jo recordo que la transició espanyola, sense els valors que van defensar alguns polítics, alguns d'ells jugant-se la vida, no hagués estat possible. Jo no sé si en el dia d'avui, amb els polítics actuals, no sé si perquè s'han normalitzat igual que altres països, hagués estat possible aquest procés que ha sigut referència de la transició política espanyola. I com que vostè també amb els seus articles ha parlat d'un altre tema també antic, que és la qüestió catalana, quin enfocament creu que podria tindre algun viso d'aportar un inici de solució a la qüestió?
Moltes preguntes en una sola pregunta. Salvador?
Sí, perquè m'he dit que només faria una. I per tant ja he fet vàries amb una.
D'un i dos, eh?
Doncs vinga, el convidat té una tasca àrdua en aquests instants.
I molt senzilles de respondre, per altra banda.
Enhorabona, doncs.
Cosa que agraeixo a l'amic Salvador. Bé, pel tema dels valors, no, estic totalment d'acord en que d'alguna manera els han perdut, no? De fet, segurament, en el fons, el que ha succeït és que l'economia és una branca del saber que neix de les humanitats i a poc a poc s'ha anat allunyant de les humanitats. Jo crec que aquest, a més tu ets un gran economista i això ho coneixeràs més que jo, no? Jo crec que a poc l'economia s'ha perdut, s'ha anat allunyant de les humanitats, que és d'on neix, i on hem de procurar que torni. I respecte a Catalunya, bé, respecte a Catalunya, com sortir d'aquesta mena d'atzucac, no? D'aquest atzucac en el que estem. És molt complexa, la veritat és que és complexa, i de fet sempre tenim esperança de sortir-ne i en canvi acabem amb la sensació de que cada dia és més complexa la sortida, no? Sense entrar en conjuntures, només dues reflexions. Més enllà de la conjuntura política, d'aquesta tendència al blanc o al negre a tot arreu, jo em quedo en una dada permanent i recurrent tant a Catalunya com a Espanya, que és que quan els catalans els hi preguntes davant del conflicte amb el conjunt d'Espanya si estan a favor o en contra de la independència, això és més o menys un empat tècnic, no? 55, 45, el que vulguis. Però sempre que se'ls hi ha preguntat per se'ls ha plantejat un espai que va més enllà del blanc-negre, sinó que els diu, escolti, vostè, quina sortida creu per aquest conflicte? El manteniment de l'estatus quo o inclús una certa regressió autonòmica, la independència o alguna mena de tot això que es havia dit, la tercera via, un millor encaix. Des del començament del procés, de l'any 2012, l'opció majoritària claríssimament és la tercera via, però molt claríssimament.
I quan 70-80%, no?
Bueno, és, no, hi ha vegades que supera el 50% fins i tot, però si no, és la minoritària més majoritària, diguem-ne, no? És el 40%, 45%, per aquí va la cosa, no? I inclús també quan parles de vostè se sent aquestes preguntes molt curioses, no? Però bueno, que es fan... Vostè
més
se sent
català,
més català, espanyol, més espanyol, igual, etc. El sentiment espanyol està present en un 75-80% dels catalans.
Aquesta era la dada que em ballava.
Sí, en aquest cas sí que és el 70-80 que tu hi esmentaves, no? Per tant, això què vol dir? Bé, doncs que aquí sociològicament hi ha una majoria que aposta per una solució negociada i d'un millor encaix amb una Espanya que encara que no existís Catalunya també tindria que millorar el seu model, no? Espanya, les últimes enquestes que estàs fent de quina sortida veuen el conflicte català, clarament la majoria, més del 65% crec, veu solucions negociades. Per tant, aquí què succeeix? Bueno, doncs que hi ha una dissonància entre el que és la formulació política de les opinions dels ciutadans i el que és el seu sentiment. O sigui, entre l'Espanya política i la sociològica i entre la Catalunya política i la sociològica. En quin moment es trobaran les dues? Bé, això demanarà un temps.
És complicat, no?
Això és complicat i demanarà un temps i encara en tenim per endavant un temps, no? El que em preguntava Salvador de Catalunya, a mi em preocupa el trobar la solució, o sigui, desitjo lògicament que trobem no tant una solució sinó una sortida. Amb una sortida ara ja estaríem tots molt contents, però jo crec que el problema que hi ha a Catalunya és que el trànsit, aquests anys de trànsit en si mateix ja són el problema. O sigui, perquè a mi el que em preocupa més és aquest deteriorament discret de l'economia i de les institucions catalanes. Sempre he defensat que tenim una mena de luminosi, no? Que és aquella malaltia dels edificis que no ho perceps però que et va deteriorant l'edifici i que quan tu veus que la paret està clivellada pots tenir la tentació de tapar-ho i pintar-ho i ja està. No, i és que és tota l'estructura la que està tocada, no? Per tant, jo crec que a Catalunya el que hem de fer és un gran esforç, primer per entendre que la solució passa primer per solucionar el conflicte entre catalans, no? per realment tornar a ser un sol poble, diguem-ne, i després per ser conscients que tot plegat té més conseqüències de les que sembla. El que passa és que són unes conseqüències que, i potser per desgràcia, no es perceben a curt termini, però que s'acabaran percebent a llarg termini i que quan es percebin serà més difícil tirar enrere, no? Perquè jo crec que aquí, si em permets allargar un momentet, Salvador, i tu en saps molt més tu que jo, des d'un punt de vista econòmic hi ha dos conceptes importants simplificant. Una és l'activitat econòmica i l'altra el poder econòmic. A Catalunya hi ha activitat econòmica, és a dir, les fàbriques produeixen i els hotels s'emplenen, però poder econòmic cada dia en tenim una mica menys. O sigui, cada dia hi ha menys centres de decisió rellevants que són els que a curt termini no es nota els seus efectes, però que a llarg termini conformen l'activitat econòmica i sobretot la qualitat de l'activitat econòmica. No? Per tant, crec que malauradament encara en tenim per temps, però ojalà arribi aviat el camí de sortida.
Un dibuix una mica fosc, no?, de la situació, no tan present, sinó a mig i llarg termini, no? Totes aquestes empreses, grans empreses, que van deixar a Catalunya, almenys els seus centres de decisió, no veu vostè a curt termini o a mig termini que puguin retornar aquí? O ho veu complicat?
El fet de tornar, que té part de simbolisme, el veig relativament complicat a curt termini, no? Sí que crec que si es fessin bé les coses i apostessin per la trobada, els efectes encara es podrien pal·liar moltíssim. Perquè sí que
sense que tornin.
Bueno, començant a tornar, sense que tornin, fins i tot, si vol, no? Uh-huh. Jo crec que hi ha una part del que hem perdut que no recuperarem. Això jo crec que és així, no? Uh-huh. Ara, que aquests efectes es poden minimitzar encara, jo crec que sí. Perquè, entre altres coses, potser una de les sorts que tenim és que passen tantes coses al món, no? Hi ha tants conflictes, tantes coses complexes, que el nostre té una importància relativa. Clar. Segurament en un món, en una mar molt plana, aquest petit tsunami català, no? Es veuria moltíssim, però amb un mar carregat de tsunamis, el nostre potser és un més, no? Per tant, jo crec que encara estem a temps, en bona part, però cada dia que passa serà més complicat.
Més complicat, i més en una situació de en fi, econòmicament parlant de tot el món complicada, no? Es parla de recessió, de crisi, jo que sé, per on t'anirem, Valero o Iva, si vulgui.
Sí, perdona, en la línia de lo que estàveu comentant, sembla com si estiguéssim abocats en una era global, a Catalunya i a tot el món, veient les imatges de diferents països, l'era de l'enfrontament, no? Aquesta era en la que el diàleg i el que sempre defensàvem del consens, doncs ha quedat allò les escombraries, i ara només hi ha relats d'enfrontament, i només emociona, perquè ara ja no es raona, s'ha d'emocionar, si veritablement hi ha, diguéssim, aquest camp de batalla de l'enfrontament. On queden llavors els representants electes, que sembla ser que estan en qüestió, perquè només estan sobrepassats, no?, també per aquestes mobilitzacions que donen peu les tecnologies, la que s'empodera la gent amb capacitat de comunicar i de convocar, no? I que arreu del món estem veient imatges, a Sud-amèrica, a França, a Hong Kong, a Catalunya, no? Els jubilats que porten 100 dilluns mobilitzats, etc. Com representem aquesta protesta? Com es canalitza? Vostè, que està en un think tank, per on hem d'anar per canalitzar,
no?,
tota aquesta energia d'enfrontament cap a l'humanisme, el raonament, el diàleg i el consens, el pacte?
Bé, jo crec que, malgrat tot, podem estar relativament satisfets, perquè en altres ocasions en el passat, en situacions relativament semblants, el mecanisme de canalització passava primer per un enfrontament de veritat, no? Per tant, aquí la guerra
és dialèctica, no?
És dialèctica, no? La qual cosa és...
No arriba la sang al riu.
És preocupant, però exacte, tal com vostè diu, la sang no arriba al riu, no? Per tant, un cert optimisme. Segurament coincideixen moltes coses, no? Perquè és una revolució tecnològica la que estem, per uns patint, els altres gaudint. És un procés de globalització segurament el més accelerat de la història de la humanitat, però a més, d'alguna manera, aquesta és una revolució tecnològica que no només incorpora, no és com la revolució industrial de fa uns segles, o fins i tot la revolució del tractor, que ens n'oblidem molt, no? Jo sempre, com a motiu d'esperança, esmento que la robòtica, els efectes de la robòtica no em fan por, perquè cap efecte de la robòtica serà semblant a el que va representar el tractor, que va fer que a Espanya fa un any el 50% de la població treballés al món agrari i avui el 5%, o que fa 50 anys encara fos el 40% i avui el 5%. La qüestió és si aquestes revolucions les condueix la revolució per si sola o són conduïdes pels poders públics atenent a l'interès general. Aquest és el gran factor diferenciador. Per tant, el que succeeix, jo crec, és que aquesta revolució tecnològica tan profunda que tenim i que genera moltes incerteses, i aquesta globalització que genera moltes incerteses i que fa que produeix quelcom molt preocupant, que és que la majoria de la població veu el futur pitjor del que veu el passat. Això és una qüestió que els que tenim una certa edat no ho recordem, no? Perquè fins i tot la transició que s'esmentava abans, en moments molt durs, la sensació de fons de la població és que anàvem a millor, i això va ajudar molt a que realment anéssim a millor, no? Bé, tot això és per dir que aquesta revolució tecnològica no només canvia els models de producció i expulsa persones del món laboral, com podien ser les anteriors revolucions que he esmentat, la industrial o del tractor, sinó que canvia moltíssim la manera de comunicar-nos. I això, o sigui, perquè és una revolució de la tecnologia, de les dades, i aquesta és una revolució molt profunda, perquè trenca els mecanismes tradicionals deliberatius i de comunicació. Avui són tuits, és blanc o negre, s'han acabat els mecanismes tradicionals, no? Això fa que es parli de la vella política, que es parli de que el poder està al carrer, que són transformacions molt, molt profundes, no? O que, per exemple, el gran debat que s'ha encetat a Europa i que crec que la Unió Europea té una enorme oportunitat, que és com controlar aquestes multinacionals, aquests monopolis com no han conegut mai a la història de la humanitat, ni tan sols eren tan importants els que van donar lloc a les primeres polítiques antitrust als Estats Units, aquests monopolis, però que avui el que fan és comerciar amb la intimitat de les persones i, a més, sense pagar per aquestes dades, no? Per tant, és com una revolució la que estem tenint. Total. Hipercomplexa, hipercomplexa, no? Jo tinc la sensació de que a poc, passa que demana temps, anirem recuperant una miqueta aquest món d'ahir que hem menyspreuat massa. I anirem recuperant. Per tant, jo crec que el que era la política tradicional, la vella política, a poc anirà tornant i, amb una mica de sort, a poc anirem refent part del que hem trencat. I si ho fem bé, acabarem conduint aquests fenòmens globals i el món pot ser una mica millor. Parlant de política tradicional, si em permeten una mica, home, veient el que està succeint, per exemple, a Espanya, un té la sensació de que la nova política no ens ha portat gran cosa. No? Perquè un tenia la sensació de que els nous partits que venien, Ciudadanos, Podemos, disposats a acabar amb els vells vicis dels antics, tinc la sensació que han incorporat molt ràpidament els vells vicis i poques de les virtuts que tenia la bona vella política. Per tant, la meva esperança és que a poc anem recuperant allò del passat que valia la pena, que era més del que es diu.
El poder sempre té tentacions, eh? Vull dir, ho hem vist, sí, per exemple...
Sí, sí, perquè al final la bèstia, la bèstia humana no canvia.
I en partits també, ho hem vist a Podemos, amb el tema de les caixes B que estan sortint ara, en fi. Iva, va.
Doncs jo torno a aquesta gran revolució digital que vostè deia, posa en qüestió la nostra forma de comunicar-nos i també a la distribució del poder, en tant que els governs, inclús les institucions europees, es veuen molt dificultats per controlar aquests grans monopolis. Jo li volia preguntar per un factor molt concret, però que defineix molt el poder de les institucions polítiques o de les grans multinacionals, que és la capacitat de posar impostos. Tenim dades com que, per exemple, Airbnb a Espanya ha tributat per 100.000 euros, o que Facebook declara que guanya 112 milions, ingressa 112 milions, però tributa per 500.000 euros. Qui li posa el cascabell al gat de la tributació de les grans multinacionals? I, en tot cas, les grans patronals tradicionals, com ho veuen, això?
Bé, jo puc parlar per el que és l'institut en el que estic, que està a l'òrbita de Foment, i aquí la posició és molt clara i està escrita en el document fundacional nostre, no? Que és la confiança en que la Unió Europea aprofundeixi la seva política antitrust, per una banda, amb aquestes multinacionals, amb aquestes companyies, i després, per altra banda, i també ho esmentem amb el document, la nostra esperança i la il·lusió d'intentar contribuir una miqueta, molt humilment, a una harmonització fiscal dels grans impostos a nivell europeu, perquè aquest és el gran problema. Jo crec que el que esmenta vostè és importantíssim. És importantíssim, no? Perquè al final qualsevol societat, la justícia de qualsevol societat comença a definir-se a partir del seu sistema impositiu. I encara més jo li diria un sistema capitalista. En un sistema capitalista, encara que certa part del capitalisme té una pòcima màgica, que és res d'impostos, res d'estat i cap regulació excepte aquella que em beneficia, no? Aquesta és una mena de fórmula taumatúrgica. Però jo crec que pel bon capitalisme el sistema fiscal és fonamental, no? I hauria de ser un sistema fiscal que reconegui el mèrit, que premi l'esforç, que premi el risc, que garanteixi que ningú es quedi pel camí i que estimuli la meritocràcia. Llavors, en aquest sentit, la fiscalitat és fonamental. Aquests impostos en concret, el cascabel al gato, la Unió Europea ho ha intentat amb el tema de la tassa Google i no se n'han sortit, però jo crec que els moviments de països com Espanya, com França, com altres països europeus i de la pròpia Unió Europea ha estimulat que ara la OCDE estigui treballant per una mena de taxa global per aquest tipus d'empreses, que té sentit, perquè al final són companyies globals i, per tant, hem d'anar cap a taxes globals, no? El tema fiscal és segurament un dels àmbits més evidents en què queda clar que una economia tan global requereix d'un govern global.
I som a temps, tenint en compte que, parlant de l'economia global, ara estem assistint a un intent de fragmentació dels mercats globals amb noves polítiques proteccionistes des dels Estats Units, des de la Xina, des de Rússia, és a dir, l'OCDE sembla que té menys pes i menys poder ara que fa 10 anys.
Sí, per una banda, clar, el que està dient també és molt, molt rellevant, no? Allò que deien la globalització és imparable. No, la globalització és perfectament imparable. De fet, ara estan emergint, i també ho diem amb el document, moviments que són proteccionistes, que a més és una resposta a una globalització accelerada i en part desregulada, no? Llavors, davant d'una globalització accelerada i en part desregulada, la solució és el proteccionisme. Jo crec que no. Jo crec que el proteccionisme és una etapa en el camí cap a una regulació global i més encertada. Jo tinc l'esperança de que, malgrat passos endarrere, en general la tendència és anar cap a aquesta regulació més, més global, d'una economia global. Perquè sí que hi ha nivells de globalització els quals tirar enrere és molt difícil perquè tothom hi sortiria perdent. L'exemple el tenim en el Brexit. El que semblava que era, bueno, pues el Regne Unit sobiranament vot a sortir d'Europa i en 24 hores estàs fora, pues mira no. Com estem. Segurament guanyarà el Boris Johnson, però d'aquí a que realment el Regne Unit surti i que quedi amb un dibuix sostenible per les parts, encara falta molt, no? Per tant, jo entenc que hi ha moviments proteccionistes com a resposta a tot això, que en veurem, que apareixeran més Brexit segur pel camí, però que la tendència de fons és anar cap a un govern global, perquè la globalització serà molt difícil de tirar enrere.
Esteu escoltant Converses com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia del Salvador Guillermo, de la Ivanguera, d'aquesta tos de, dels constipats que no se'n van mai, i també del Juan Carlos Valero, que ens acompanya aquest dissabte, i el protagonista d'avui, el senyor Jordi Alberic, que és hores d'ara el coordinador de l'Institut d'Estudis Estratègics. Vostès no fa pas gaire, crec que el mes passat o així, van presentar el primer document, no, d'aquest institut. Sí. Es deia per un nou pacte social, defensaven doncs, els increments salarials, no defugir el debat sobre la renda mínima, afavorir sobretot la col·laboració público-privada, entre d'altres propostes que hi havia en aquest document. L'objectiu, vostès deien en aquest document, era evitar la fractura social, i també doncs, barrar el pas una mica als populismes. No?
Sí.
Allí hi havia unes quantes receptes. Aviam, això ho haurien de recollir els governs, la Generalitat, govern central, jo no sé si Europa també. Aquestes propostes, des de Foment, s'han fet, estan sobre la taula. Quins inputs han rebut vostès fins ara?
Jo, sincerament, si m'ha sorprès quelcom, és la bona acollida. L'acollida en general ha estat molt positiva, tant socialment com des de les mateixes elites empresarials, com de les administracions públiques, perquè jo crec que a poc a poc va quallant la idea de que quelcom profund succeeix i que aquest malestar social arrelat i aquest enfonsament de la política tradicional no és casualitat. I a més hi ha un factor que també s'ha de tenir en compte, que és que malgrat que les dades macroeconòmiques siguin positives, hi hagi creixement, es creïn llocs de treball, o sigui que tot, que el vent bufi a favor, aquest malestar no disminueix. La qual cosa vol dir que és quelcom que va més enllà de conjuntures concretes, no? Llavors el que s'ha intentat és veure per què aquestes societats europees, occidentals, que es caracteritzaven fins fa poc per la confiança en el futur, eren societats confiades, pues en 10 anys deixen de ser confiats, deixen de veure el futur amb optimisme i passen a desconfiar del futur, no? Això, jo crec que aquest és un sentiment cada vegada més transversal entre tots els col·lectius socials. Jo crec que això ha alimentat que el document, que la línia que assenyala el document i que les inquietuds que assenyala el document han estat ben rebudes. I jo també diria, i en aquest sentit vull agrair a Foment, el que és Foment, i el seu president Josep Sánchez Llibre, la llibertat i el coratge per des d'una patronal plantejar aquestes qüestions. Perquè jo crec que correspon a les patronals, correspon a les èlits econòmiques el dir que això no és sostenible i encara que a curt termini tingui algun cost, hem de treballar plegats per un mig i llarg termini que faci que sigui més sostenible el sistema que defensem i del qual ens en beneficiem.
I en aquesta línia, i tocant ja una mica del que és l'actualitat del dia a dia, estem ara doncs, tots, podria dir, expectants o en fi, la mirada posada a un possible govern a Espanya, no? El govern, sí, de la Moncloa, amb un possible acord d'investidura entre el PSOE, el Podemos, que ja està tancat aquest acord, sembla ser, i també Esquerra Republicana de Catalunya, que és el que ha de donar, podríem dir, llum verd aquesta entesa perquè es pogués doncs, confirmar la investidura de Pedro Sánchez. Aquest acord PSOE, Esquerra, Podemos és la millor sortida pel govern d'Espanya, és la millor sortida per Catalunya, senyor Béric?
Jo li donaré la meva opinió personal perquè
no, evidentment.
Sí, no hi ha cap institució a la que sigui vinculada que ha agafat una posició institucional, diguem-ne, no?
Com
miri,
ho veus?
Jo aquí li donaré, hi ha tres, si em permet, tres reflexions. La primera, que crec que és molt important, és que un cop ja s'han celebrat eleccions, només els partits polítics tenen autoritat democràtica per articular els pactes que trobin més adients, no? Per tant, el meu respecte a qualsevol pacte entre partits polítics democràtics que han passat per les urnes, no? Dit això, sí que particularment a mi em va sorprendre molt el pacte tan ràpid i sobretot la foto de l'abraçada, no? Jo crec que molt se'ns va desorientar una mica, però això no passa de ser potser anecdòtic o no anecdòtic. Un cop legitimat qualsevol pacte, i aquest pacte en concret pues, democràticament legitimat, jo crec que el que caldria veure és esperar a veure quines són les propostes concretes que ens fan per criticar-les o no criticar-les. I també, dit això, haig de dir que, tot i que critico aquells que sense conèixer els pactes ja el deslegitimen d'entrada aquest pacte, sí que entenc motius per temor davant d'aquest pacte, no? Llavors, els motius pel temor jo els articularia en quatre línies, no? Hi ha temor per la despesa, que si un govern que entri en un nivell de despesa inassumible, en aquest sentit em preocupa relativament poc, perquè jo crec que ja hem comprovat tots el que és la supervisió de la Comissió Europea i del Banc Central Europeu, i si també recordem l'antic, la proposta de legislatura signada entre PSOE i Podemos i que el no votar Esquerra Republicana va portar el primer avançament electoral, l'augment de despesa era assumible, no? Per tant, per la via de la despesa a mi no em preocupa gaire. Per tant, primer despesa, segon fiscalitat. I es té por a les mesures fiscals de canvis impositius, no? Jo aquí crec que cal recomanar prudència perquè hi hauran mesures que tenen molt d'efecte, són molt mediàtiques, però que tenen baixa capacitat recaudatòria i que poden desorientar. O sigui, en si mateix, el fet en si d'aquests possibles canvis impositius no em preocupa, però sí que poden desorientar bastant, perquè resulta que és el que ens estaves comentant ara precisament, Iva, que els grans impostos, on hi ha marge per la fiscalitat, un estat no hi pot actuar, té a ser a nivell europeu. I això què fa? Que els estats, en concret Espanya, pel que vaig llegint, va orientat a un impost a la banca, que tindrà poc efecte recaudatori i en canvi és un element de distorsió, jo crec, del discurs. No és que jo defensi en absolut els interessos de la banca, que no és la meva feina en absolut, però crec que no aportarà grans ingressos i desorientarà. I l'altra línia que veig d'augment d'impostos és a les franges altes de l'IRPF. Però això parteix d'un error enorme. I és pensar que els rics tributen per IRPF. Els rics no tributen per IRPF. Per IRPF tributen les rentes mitges. Llavors, com vols fer tributar més a les grans rendes? Doncs si no és a nivell europeu, és molt difícil, perquè l'elusió fiscal resulta relativament senzilla, i si no és a nivell supranacional, l'elusió fiscal no la pots tributar. Per tant, amb l'àmbit fiscal, les mesures en concret que arribin a ser un factor de distorsió enorme pel dia a dia empresarial i tal, no ho veig, però sí que poden desorientar i distorsionar i crear un clima poc atractiu.
Enrarir l'ambient.
I el mateix succeeix amb el tercer àmbit, que és el laboral. La tentació per derogar l'última reforma serà enorme, i jo penso que aquí, sense arribar a derogar la llei, es podrien trobar mecanismes per evitar abusos que hi ha en el mercat laboral, que jo situo en la precarietat i l'externalització, per exemple. O sigui, jo crec que es podrien polir aspectes de la reforma laboral sense ser tan contundent com de derogar la llei, no? Per exemple, ara s'està parlant molt de l'acomiadament per malalties, no? Especialment tipus de malalties més femenines que masculines.
Baixes, no? Sí. Baixes continuades.
Això, jo crec que, per exemple, s'està explicant malament. Aquesta és una llei del Partit Popular que volia combatre l'absentisme, cosa que crec que combat i no malament. El que passa és que hi ha una conseqüència no buscada en el seu moment, que és que determinats tipus de malalties de curta durada però recurrents plantegen tipologies semblants a les d'un absentista, i no és un absentista, són persones que tenen malalties amb, de 4 a 5 dies però molt recurrents, que semblen un absentista.
No continuades.
No cal derogar tota la reforma laboral, és qüestió de legislar una miqueta millor i evitar aquests efectes secundaris no buscats, no? I el quart element de preocupació, almenys per mi, perquè sento parlar molt a Podemos, les confluències de l'exemple, al front dels ajuntaments, i amb algun ajuntament és cert que ho han gestionat molt bé, però jo crec que haurà d'entendre Podemos o Unidas Podemos que un estat no és un ajuntament, i que a un govern se'l valora per les actuacions, però també pel seu discurs, per la seva coherència i per la cohesió dels que el conformen. I per tant, aquesta actitud de gesticulació agressiva des dels ajuntaments i de propostes radicals que la realitat demostra impossibles, des d'un ajuntament té una importància relativa, però des del Palacio de la Moncloa és més preocupant. Llavors, tot plegat, convida al pessimisme. Jo crec que no, perquè realment hi ha poc marge i no veurem quantitativament efectes molt contundents. Però sí que tot plegat pot enrarir una mica el clima i pot confondre una mica en un moment en què Espanya necessita generar molta confiança en el món.
I això és el tema econòmic, però en la vessant política, que no sé si vostè voldrà entrar-hi, el tema que pugui imposar Esquerra dins d'aquest pacte de governabilitat o d'investidura, com pot influir? Perquè al final el tema català està pesant molt i molt a nivell de tot Espanya.
Aquí caldrà veure, ara li responc, sí que si aquest pacte funcionés, aquest pacte d'esquerres funcionés i fos harmònic, seria un gran èxit per l'economia, seria un gran èxit fins i tot pel capitalisme, perquè voldria dir que tenim un capitalisme que es troba molt còmode amb governs de dretes i d'esquerres, i fins i tot podria començar a trobar alguna sortida pel conflicte català. Respecte a aquest govern i al conflicte català, jo penso que el conflicte català té dos àmbits importants. El primer és el dels catalans amb els catalans. Això és important. Si aquest govern pogués ajudar a aproximar una mica més aquestes dues Catalunyes, no? Que ja pues, estaria bé. El risc és que succeeixi una mica al contrari també, però també podria ser positiu. I després, a nivell espanyol, jo penso que la solució, ja no la sortida, sinó la solució al conflicte que vivim a Catalunya, difícilment serà mínimament estable si no incorpora el Partit Popular. No? Igual, per tant, aquí en algun moment algú té de representar el 70% dels catalans i algú té de representar el 70% d'espanyols. Tot el que no sigui així, a mig termini, no serà sostenible.
Molt bé, Iva.
Sí, comentava abans els factors que el preocupen d'aquest possible o probable pacte de govern, i assenyalava la fiscalitat. Hi ha un altre aspecte de la fiscalitat que des de Catalunya s'està denunciant últimament, sobretot perquè la Generalitat és una de les administracions que té un nivell impositiu més alt, més pressió impositiva, i per exemple el president del Cercle d'Economia ho denunciava recentment, que s'està produint a Espanya amb els marges de fiscalitat autonòmica un cert dumping fiscal, on Madrid i comunitats com Navarra, per exemple, s'estan convertint gairebé en paraïsos fiscals en termes, per exemple, de donacions i patrimoni, i en canvi Catalunya castiga molt, i segons entenen algunes autoritats autonòmiques, per un problema amb el finançament. Creu que aquest repartiment, aquest cistell d'impostos s'està convertint en un problema de fragmentació del mercat i de la fiscalitat a Espanya?
Jo crec que aquí tenim un doble repte al conjunt dels espanyols. Per una banda, el model de finançament autonòmic. El model de finançament autonòmic és un model que a partir d'un model inicial a poc hem anat fent allò que diem els catalans pedaços, no? A més, de manera relativament poc transparent. I al final ens ha quedat un model difícilment previsible, perquè és un model que té un doble problema. Per alguns és d'insuficiència financera, però sobretot és que és de la poca previsibilitat, perquè és un model molt asimètric entre la responsabilitat de despesa i la d'ingrés. No? Jo per això penso, ara me'n vaig una miqueta, que per Espanya la solució o la conducció del problema català hauria de passar no tant per una cessió als postulats independentistes, no hauria de passar per una, si em permeten, una mena, entre cometes, de venjança, sinó per fer allò que li interessa a Espanya encara que Catalunya no existís. I d'aquesta manera començaríem a conduir el problema català. I encara que Catalunya no existís, el model de finançament autonòmic espanyol necessita una passada per la ITV seriosa. Per tant, jo crec que aquí tenim un espai amb molt de marge per millorar la fluïdesa del finançament i de la pròpia democràcia espanyola.
Un model homogeni per tota Espanya? Per totes les comunitats?
Perdó?
Un model homogeni per totes les comunitats?
Homogeni és impossible perquè tenim dues excepcions que ens marquen molt tot el debat, que són el País Basc i Navarra. No, per tant, aquest és un model que necessàriament serà heterogeni, però jo crec que en la mida en què fos transparent i es poden trobar solucions que n'hi ha... De fet, tots els... Vaja, nosaltres hem fet moltes reunions amb experts fiscals, independentistes o no independentistes, acadèmics, persones que abans de ser independentistes o centralistes són acadèmics, i l'acord no és difícil entre ells.
Vinga, Juan Carlos, ràpidament.
Sí, simplement dir que hi ha una patronal que s'ha creat en aquests moments a Catalunya, sí. propiciada per l'Assemblea Nacional de Catalunya. La Cambra de Comerç ja va guanyar un personatge independentista i des de la patronal Foment com es contempla, diguéssim, si ja hi ha una patronal, diguéssim, sobiranista, que era la PIMEC, ara una altra més independentista, vull dir, només queda Foment com a...
No. Jo no és per no contestar, que contestaré, però a Foment en si no el represento, no? Jo estic a l'òrbita de Foment. Jo crec, però si jo fos el president de Foment, que no ho soc, jo el que pensaria més aviat és tota la feina que tinc per endavant, que és moltíssima, i Foment en té moltíssima. Jo crec que es tracta de fer-la i fer-la bé, no? I això no em preocupa, que hi hagi més patronals, no em preocuparia en absolut, no? I després, responent a la pregunta anterior de la competència fiscal entre comunitats, jo crec que aquí és que no tenim competència fiscal, el que ja és un daltabaix notable, és un caos això. O sigui, jo crec que la competència fiscal té sentit en certs impostos i en altres no, però no té cap sentit que dins d'una unitat de mercat com és Espanya el sud de Tarragona no pagui successions, el nord de Castelló no en paguis, etc. Això no és competència fiscal, això és un caos i un mal funcionament d'un model de fiscalitat que cal corregir, des del meu punt de vista, bastant aviat.
Molt bé, doncs amb aquesta reflexió ens hem de posar al punt i final la conversa d'aquest dissabte. Senyor Jordi Albelí, moltíssimes gràcies, bona tarda. Gràcies també a Salvador Guillermo, Ivan Guera, Juan Carlos Valero, Torrent de Satac B, Converses, Cadena Cope, Catalunya, Andorra, des del restaurant Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.